Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
L'espai que, com us diem sempre, un cop al mes us acosta a la política local i la política nacional des de la perspectiva del nostre poble, des de Sant Feliu de Codines. Hi ha diversos moments durant l'any que conviden a fer una aturada per fer balanç. Podríem parlar del final de les vacances i l'inici del nou curs escolar, del dia de l'aniversari o del finals d'any. I avui és l'últim taula per 5 d'aquest 2025. I estripar el calendari sempre tempta de fer allò de mirar enrere i mirar també endavant. Per nosaltres, per Ona Codinenca, ha estat un any d'aniversari, de celebració dels 20 anys. El començàvem prometent celebracions i les hem tingut, en format radiofònic, amb actes i fins i tot en festa. I amb un denominador comú, l'agraïment. Gràcies a tothom qui ha contribuït a fer gran aquesta casa, amb una col·laboració, amb un programa o amb una trucada. Els qui s'ho han cregut i hi han apostat, des del consistori, des dels partits, des de les entitats o des de les associacions. De Sant Feliu i de fora. I gràcies, evidentment, a tothom qui des d'allà on sigui ens escolta, perquè fa que tot plegat prengui sentit. Per anys que passin, si hi ha una cosa que restarà intacta, serà aquest agraïment. Però l'any codinenc ens ha deixat molt més que celebracions. El tanquem amb un déjà vu important de 2020, però en aquest cas esperem no arrossegar-lo durant el 2026. Tenim l'entorn natural amb accés restringit per fer front al brot de pesta porcina detectat a Cerdanyola del Vallès fa tot just 10 dies. I avui mateix tenim l'obligació de fer servir mascaretes a partir dels 6 anys en entorns sanitaris perquè s'ha arribat al pic de contagis per la grip. En aquest espai, el taula per 5, aquest any, hem debatut els titulars que passaran a la història. L'anunci de la licitació de la variant de la C-59, la compra del Casal Cultural Codinenc per part de l'Ajuntament, la també compra de la nau Vallcorba, a la zona de l'Escletxa, i també els recentment adquirits terrenys de la carretera de Sant Llorenç, que d'això en parlarem avui. També hem parlat de festes, de neteja, de reciclatge, d'aparcaments, d'impostos i taxes, i de números. Però a l'hora de debatre, si hi ha hagut un tema estrella, aquest ha estat la plaça. I crec que no em perdria un sopar si me'l jugués per dir que segur que l'any que ve el projecte de reurbanització del Rovell de l'Ou de Sant Feliu seguirà sent un dels nostres eixos de debat. N'hem parlat des del punt de vista de la participació ciutadana, però també des de l'urbanisme. I de ben segur que seran només dues de les arestes que tocarem al llarg del proper any. Des d'aquesta mateixa taula, on com sabeu, sempre convidem els quatre partits que tenen representació municipal. Però deixem els debats de l'any que ve per l'any que ve i comencem aquest taula per 5 de Nadal, que és l'últim d'aquest 2025. I el taula per 5 no seria possible avui sense l'Albert Rodríguez, que avui ens substitueix el Xavi Carrera a la taula de so. Bona nit, Albert. No t'hem sentit, però...
Bona nit.
Ara sí. Senta't lliure d'intervenir, sempre que vulguis.
Moltes gràcies.
Avui al taula per 5 som 4, Pol Cabotí, alcalde i en representació de Primàries Codines. Bona nit.
Bona nit i bon Nadal.
Bona nit i bon Nadal. Anna Maria Vilarrasa, de Junts per Catalunya, Junts per Codines, bona nit.
Bona nit.
I Laia Jordana, del PSC, també
bona nit.
Ens acompanyen també el Tió i l'arbre de Nadal d'Ona Codinenca, que aquest any l'hem plantat a dintre l'estudi. L'any passat el teníem al vestíbul i cada programa l'entrava i aquest any hem decidit que en lloc de fer aquests trasllats d'arbre, doncs el deixarem aquí. Ens acompanyaran... com esperem que ens acompanyi l'audiència al llarg d'aquesta propera hora en què debatrem diversos temes, sobretot sorgits arran de l'últim ple municipal, però també un tema que ens va quedar pendent en l'últim programa, que eren aquests pressupostos participatius. Us recordem que el programa d'avui hi són tres dels quatre grups polítics que hi ha a l'Ajuntament de Sant Feliu, perquè Junts per Sant Feliu de Codines, que té 5 regidors, ha declinat participar en aquest espai durant aquesta temporada. Tot i la seva decisió presa el mes de setembre, nosaltres cada edició els seguim convidant, els enviem els temes, però de moment doncs, no s'ho han repensat i tampoc han vingut en aquesta tercera edició d'aquesta temporada. Anem a això. Pressupostos participatius. Es va fer aquesta primera experiència amb 30.000 euros del pressupost municipal destinat al que escollís la ciutadania. Es van presentar un total de 65 propostes per part de veïns i veïnes de Sant Feliu. Les que no eren tècnicament viables o bé es passaven de pressupost es van descartar. En van quedar 21 i aquestes 21 són les que la mateixa ciutadania va votar i n'ha sortit una de guanyadora, que és la instal·lació d'un ascensor que connecti al carrer, l'Avinguda de la Generalitat amb el casal d'avis. Aquí sí que voldria que féssiu primer una valoració del funcionament de tot el procés, també una valoració de les propostes recollides i de la proposta guanyadora, és a dir, tres eixos. Si voleu els fem per separats o ho fem tot amb la mateixa intervenció. Comencem per Primàries Codines, pel Cabotí.
Sí, doncs, d'entrada dir que la participació ciutadana és un dels pilars de Primàries Codines. Ens vam presentar les eleccions amb quatre pilars: República Catalana, Sostenibilitat, Participació Ciutadana i Feminisme. I per tant estem molt contents. Era un punt que portàvem al programa electoral, que durant els quatre anys d'oposició que vam fer abans d'entrar a govern reivindicàvem que hi hagués pressupostos participatius. Ja en els primers pressupostos que vam aprovar el 2024 ja hi era. No teníem l'estructura i no vam arribar a poder-los executar, i aquí també doncs, fem autocrítica, però el 2026 crec que amb una decisió encertada de traspassar la regidoria de participació a la Caral Vinyals, penso que bueno, d'aquí també l'agraïment doncs, a la dedicació i l'encert amb què ho ha fet, se n'ha ocupat i ha organitzat tots aquests primers pressupostos participatius, que el primer cop que fas una cosa sempre és un repte perquè és el primer. I sí que la valoració és molt positiva, la valoració que n'hem fet, penso que organitzativament ha anat bé. Hi ha hagut molta participació, estem molt contents de la participació que hi ha hagut per part de persones, per part d'entitats, amb totes aquestes propostes. Ens han donat molta feina, però estem molt contents de la qualitat de les propostes, també. Eren propostes elaborades i de qualitat, i també després doncs, de la participació que hi ha hagut a les votacions. Com sabeu, doncs, la proposta guanyadora van votar 476 persones, si no ho dic malament, i la proposta guanyadora amb 131 vots, també és significatiu. O sigui, aquesta diversitat de propostes també ha fet doncs, que el vot estigués molt dispersat, però que ens ha donat moltes pistes de lo que la gent vol, lo que les entitats volen, i ha generat una cosa, penso, molt, molt positiva, que és aquest debat i aquesta campanya que han fet cadascú amb les seves opcions, que jo crec que ens ha enriquit a tots i, a més, ha sigut sempre des del respecte i la no confrontació, entenent segur que tots que les 21 propostes eren coses bones per Sant Feliu. Llavors, això ja ho tenim a la llista de coses pendents, no? Aquesta carta als Reis, doncs, que també ens ha servit, ens ha convertit uns pressupostos participatius en una carta als Reis de la ciutadania, que segur que en els propers pressupostos doncs, anirem veient la llum. Estem tan contents que en els pressupostos 2026 hi tornarà a haver pressupostos participatius, fins i tot si podem doncs, augmentant la partida, i per tant doncs, la valoració superpositiva i el reconeixement doncs, a la feina de la regidora de participació, la Caral Vinyals.
Val, hem fet la valoració de com ha funcionat el projecte guanyador, el parlem després.
Vale,
anem ara, fem Laia Jordana i després Anna Maria Vilarrasa.
Vale. Doncs nosaltres també ho valorem positivament perquè consultar la població sempre està bé. Nosaltres vam fer algunes aportacions en el darrer ple, que les explicaré al final perquè van condicionades amb la proposta guanyadora. De fet, vam participar nosaltres activament des del grup en algunes de les propostes. Vam participar activament. I el que sí que creiem és que està bé seguir fent els pressupostos participatius, però sí que en un ple que es va explicar, no sé si va ser el de setembre, vam dir que ens semblava poc 30.000 euros. Llavors, demanem, i ja ha dit el Pol que segurament ho intentaran, encara no hem vist els pressupostos del 2026, però ja comprovarem, que 30.000 euros es queden justos. De fet, algunes de les propostes que es van presentar, anecdòticament, algú va demanar un amfiteatre, per exemple, l'amfiteatre hagués estat impossible fer-ho amb 30.000 euros, gent que es va frenar o va presentar propostes perquè també creien que 30.000 euros no arribaven. Bueno, doncs és positiu començar a fer-ho, però per certes coses que la gent demanaria no arribem. Potser a millor també es podria fer propostes de doble fase o que no sigui només un any, que si hi ha alguna proposta molt interessant es pugui fer 2026-2027, no sé, algunes millores.
Quan dius que veu aportar propostes, en veu fer alguna que tingueu com a
PSC, no, però per exemple jo que estic a la colla llagantera, vam participar a la de la colla llagantera, sé que algú més del grup va participar en alguna altra opinant i presentant, i de fet jo amb el casal d'avis vaig parlar, que em semblava super encertat que presentessin l'ascensor, tenia algunes, ja parlarem després, però tenia jo algunes dubtes i vaig estar parlant amb el Josep.
Anna, Junts per Codina, Junts per Catalunya.
Bueno, en general, el tema dels pressupostos participatius és una iniciativa que pensem que és molt bona. En aquí, doncs, les impliquem directament a la ciutadania, els impliquem quan hi ha eleccions en les línies principals potser, dels programes electorals, doncs en aquí es dona veu al ciutadà perquè pugui també fer, doncs, el que deia el Pol, la seva carta als Reis. Per un altre cantó, pensem que també augmenta molt la transparència, és a dir, hi ha uns diners que se sap en què es gasten, i el per què es gastaran aquí. Milloren també la confiança amb l'Ajuntament, és a dir, que l'Ajuntament agafa un compromís, els ciutadans fan una proposta i l'Ajuntament la compleix. El que també comentava el Pol és una carta als Reis perquè detectem també millor les necessitats que pot tenir el poble. I el que també dèiem, no?, que genera una cohesió social. Aquí hi ha hagut tots uns debats de que jo presento això, jo presento l'altre, que això no pot ser. Hi ha hagut tots uns dies que el poble ha anat parlant de les diferents accions que es proposaven i això és molt enriquidor en tots els sentits. I ja dic, aquesta figura per nosaltres és nova aquest any, és el primer any que es fa a l'Ajuntament de Sant Feliu i pensem que és molt acertada.
De fet, campanya n'hi ha hagut, perquè a mi se'm va etiquetar diverses publicacions d'entitats i de persones que demanaven el vot per la seva proposta, que a mi això em sol passar quan hi ha campanyes electorals, però des de partits o des de candidats, no des de ciutadania. I fins i tot gent pel carrer que et deia hauries de votar això perquè tal, 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 cadascú el seu argument. Ja, jo em vaig fer una de proposta que no és la guanyadora.
Bé, és el que dèiem, aquí tothom participa a construir solucions i a presentar accions pel poble.
Pel que fa, ara sí, anem a la proposta guanyadora, aquest ascensor pel que comunicarà l'Avinguda de la Generalitat, és a dir, el carrer que hi ha al costat de l'Ajuntament amb el casal d'avis, aquest desnivell que hi ha amb l'aparcament. Una mica valoració que hagi sortit guanyadora, no sé si és una cosa que teníeu en cartera a cadascú des del seu partit o que havíeu estudiat en alguna opció i per què creieu que ha tingut doncs, aquesta bona acollida.
Començo jo, sí. Sí, com dius, l'opció guanyadora és l'ascensor. L'ascensor esgotava el pressupost dels pressupostos participatius. Que això és un punt que també ens han proposat, que és que el topall d'import sigui menor que l'import a repartir, perquè llavors sabem el matís, és a dir, segurament la gent que va votar l'ascensor també hagués votat altres de les coses i, per tant, ens hem perdut aquesta informació d'aquestes persones, no? O potser algú volia votar l'ascensor, però com que volia tant una cosa que era 1.000 euros, doncs el va deixar de votar per poder votar aquella cosa de 1.000 euros. Llavors, això és una cosa que mirarem també l'any que ve d'incorporar i bàsicament jo penso que aquí s'han organitzat. S'han organitzat no només els usuaris del casal de gent gran, sinó que segur que amb les seves famílies els han pogut transmetre la necessitat que tenen doncs, de poder accedir. Realment, doncs, l'accessibilitat a un casal de gent gran és un tema molt important, fins i tot suficientment important com perquè l'ascensor, encara que no hagués guanyat, doncs l'haguéssim pogut incloure igualment en uns pressupostos, perquè no ens podem permetre que algú que té l'energia, les ganes, el temps d'anar doncs, a fer activitats al casal de gent gran no hi vagi perquè té dificultats per accedir-hi, no? I això doncs, és una realitat, així ho facilitem i per tant molt positiu, molt necessari posar els esforços perquè sigui una realitat.
Laia.
Jo, en el ple de novembre, vaig dir que em semblava molt bé que hagués guanyat l'ascensor. De fet, de l'ascensor fa anys que es parla. L'anterior govern ja havia parlat amb el casal d'avis i un dels hàndicaps era els diners, perquè no sé si arribarem amb els 30.000 euros, però esperem que encara que no s'arribés amb els 30.000 euros es faci igual de cara al 2026. Llavors, estaven organitzats perquè era una necessitat palpable. El que ens ha semblat que s'hauria de perfilar és una mica els criteris del procés, que això es va veient sobre l'aprenentatge de com funciona. Igual que el Pol diu que s'hauria de mirar, de valorar realment totes les propostes que la gent vota, o sigui, que no limiti el topall dels 30.000 euros, sinó que tu, a part de dir a l'ascensor, puguis votar el pas de peatons de la C-59, que puguis votar la recuperació del parc dels Pinets i que tingui la proposta més guanyadora i que jo què sé, si hagués estat 29.000 euros a l'ascensor, la gent hagués posat l'altra proposta que hi havia de 1.000 euros, que potser no era tan necessària. Llavors, sí, s'han d'acabar de perfilar certes coses. També volia dir que de cara al 2027 ens agradaria que es posés al pressupost lo de la C-59, encara que tornés a sortir l'any que ve en els processos participatius, perquè entenem que una vegada la C-59 sigui nostra, jo ja he estat veient algunes iniciatives, per exemple, a Granollers ja ho han posat, no sé si heu passat últimament per el carrer principal de Granollers, han posat els passos aquests visibles i quan s'apropen un peató és que s'il·luminen i o sigui, el que no vegi un peató és...
Tant siga.
Vale. Llavors, crec que ara mateix a Sant Feliu, en alguns punts, són necessaris, sobretot a nit.
Anna.
El tema de la proposta guanyadora, nosaltres no la portàvem en cartera, però realment aplaudim que en aquest cas els pressupostos participatius puguin tirar endavant aquesta acció, perquè realment pensem que és una necessitat. Jo tinc els pares grans i realment accedir al casal d'avis o els hi portes amb cotxe o és complicat. Amb la qual cosa, pues, perfecte que hagi guanyat i posarem ganes per fer-la. Esperem que el 2026 la tinguem. Esperem que 30.000 euros els tinguem, tinguem prou. Ja està.
Sí, sí, a més, segurament, amb això, no? Els portes amb cotxe, segurament, alguns d'ells, que hi podrien anar caminant, deuen agafar el cotxe només per pujar a l'última
rampa. Per la pujada.
Per tant, això són més cotxes a la plaça, són cotxes allà, i és menys activitat que fan per anar fins al casal de gent gran. El fet que hi hagi un ascensor pot fer doncs, que allarguin més, mentre la mobilitat ho permet, doncs, de desplaçar-se des de casa fins allà a peu.
Perquè seria planer i després ja poden pujar
cap a dalt.
Depèn d'on visquis. Això també.
Hi ha carrers de Sant Feliu més pendent que aquella pujada, però sí.
Sí que hi havia una pregunta que la Laia va fer en el ple, que també me la feia una persona del carrer, que és per què es demanava que les propostes no tinguessin compromís econòmic de cara a propers anys, en canvi l'ascensor té un manteniment. És a dir, no sé si hi ha incoherència amb les normes en aquest sentit o...
A veure, el que aquí ho matisaria amb que el que s'ha valorat sobretot és que no fos despesa recurrent. És a dir, posar una contractació personal, per exemple, doncs que aquell del mateix cost. Realment, el cost de manteniment d'un ascensor respecte al cost de la inversió, és a dir, el que es fa fora és la inversió i el cost de manteniment de l'ascensor d'alguna forma es centralitza amb els costos de manteniment que tenim doncs, dels equipaments, dels diferents ascensors i també té un consum d'electricitat, que també, que, llavors, sí que és veritat doncs, que aquest cost hi serà, però queda d'alguna forma centralitzat amb els costos doncs, de manteniment doncs, dels diferents equipaments. Sí que és una cosa que a nivell de reglament doncs, a futurs pressupostos participatius podem matisar, sobretot per el que dèiem de si algú, en l'hipotètic cas que algú deixés de presentar una proposta perquè tenia costos recurrents d'aquesta dimensió, però d'alguna forma doncs, aquesta la vam acceptar.
Nosaltres entenem que sí que ha passat perquè hi havia gent que va dir, mira, demanaré que es faci una reparació al Cívic o que es faci una reparació... Clar, les reparacions sempre en equipament sempre tenen després manteniment o millores sempre tenen manteniment. Llavors, el mateix que vam acceptar l'ascensor, s'haguessin pogut acceptar altres propostes, però bueno, és la part de la primera vegada, no? Nosaltres no vam entendre lo de l'ascensor, lo de recurrent, entenem que és l'assegurança, l'electricitat i el manteniment a posterior. Clar, era com una mica interpretable. La Caral va dir en el ple que ells ho veien com si s'havien de fer subscripcions a revistes o a butlletins. Bueno, és el mateix. Implica que l'any 2027 allò tindrà un cost, una vegada estigui executat.
Però és que jo crec que qualsevol inversió, un manteniment hi és. Entre les propostes, que també hi havia el tema del parc dels Pinets. Podem fer el parc dels Pinets, però allà també hi haurà un manteniment, perquè s'haurà d'anar conservant, s'haurà de podar, s'haurà d'arreglar. Qualsevol inversió té un manteniment. Aleshores, centrar-nos en el manteniment de l'ascensor...
I el pati del Jaume Balmes també hagués requerit un manteniment.
El tema del manteniment que s'ha agafat, jo el veig molt en pinces, perquè no qualsevol inversió, torno a dir, té un manteniment.
És inherent.
Forma part del plan.
De fet, fins i tot la caseta de llibres.
Entenc jo que és, bueno, 30.000 és el que val fer l'ascensor i a partir d'aquí el de més ja forma part d'això, del manteniment.
Ja, però quan deixes una frase o un baràgraf, un dels criteris a lliure interpretació o s'aclareix, o llavors quan arribes al final el millores de cara a l'any següent. Llavors la redacció ha de canviar o s'ha de posar d'exemple l'ascensor.
Sí. Sí, però també hem d'entendre això, que tot té un manteniment. I de fet, justament, nosaltres hem dotat la partida de manteniment de l'aparcament, que ens ha permès, doncs, per exemple, doncs, fer la repinta a l'aparcament, fer el manteniment doncs, dels elements de senyalització, incorporant nous, el manteniment dels carregadors elèctrics, tot això ja té una partida de pressupost que abans no tenia, o anava junt amb el manteniment de a tres partides, o es treia de tres partides. Per tant, aquesta partida de manteniment nosaltres ja l'hem creat i l'hem dotat econòmicament i, per tant, no serà un problema, això.
Jo, a tothom que em va preguntar, tu què faries? Jo vaig dir, presenteu les propostes, ja les eliminaran si, en tot cas, consideren
que no són correctes.
Tècnicament no es compleix.
De fet, és el que dèiem abans, no? De les 65 en passen 21 perquè la resta tècnicament no es compleixen. Jo sí que ho vaig, a nivell personal, ho vaig entendre com que els següents anys no tingués el mateix cost que el primer. És a dir, una subscripció de Netflix per totes les escoles de Sant Feliu, aquest any té un cost i l'any que ve tindrà el mateix o més. No? I en canvi, el manteniment és inferior al cost inicial.
A no ser que s'empagui, com el del Cívic.
Clar.
No ho hem dit.
Lectura superpersonal. A partir d'aquesta experiència, següent pregunta, us plantegeu fer pressupostos participatius desglosats? És a dir, com experiències que fan altres ajuntaments, de dir, doncs en agafem 5.000 que siguin de joventut i que siguin els joves qui decideixin, menors de, o majors de 16 a 25, qui triïn aquests diners, o fins i tot el cas de Caldes, que el Consell d'Infants decideix 800 euros d'una campanya concreta a què es destinen. Són imports més petits si compares amb la resta de pressupostos, però no sé si aquesta experiència us ha fet despertar aquest cuquet de segregar-los.
Pot ser una bona idea per focalitzar-ho, també per poder fer participar doncs, els menors de 16 anys, que no han pogut participar en aquests pressupostos participatius, i que també tenen necessitats, demandes i cartes als Reis. Bueno, no ho descartem, no ho descartem. Tot just hem d'entendre que tot just Sant Feliu de Codines comença a entendre què són els pressupostos participatius. No? Parlàvem d'abans, deia la participació ciutadana, ja és el tercer procés participatiu doncs, que fem a Sant Feliu. Des de l'oposició ens queixàvem, jo em queixava de dir no, és que votem un cop cada 4 anys i ja no. Doncs ara la sensació és que la gent arribarà a les següents eleccions municipals pensant que durant 4 anys ha pogut anar participant i decidint coses tan importants com la compra del casal cultural codinenc, per exemple, no? Que és en el següent punt, però que ha pogut influir i condicionar l'acció de govern. Convidada, evidentment, i gestionat doncs, els processos pel propi govern, però ha tingut l'opció. Llavors, això, tot el que puguem explorar cap aquí, tot el que anem a buscar que participi més gent, doncs serà bo. I la participació no és només votar, tampoc, sinó doncs, òrgans com el Consell d'Infants, que justament aquesta tarda doncs, tenien Consell d'Infants i estaven a l'Ajuntament, i anar creant aquestes escultures. El Consell d'Entitats també és participació ciutadana, vull dir que estem aprenent conjuntament altres formes doncs, de participar en la vida política.
I jo penso que també tenim un risc que hem d'intentar reeducar, perquè cada any les entitats feien la carta als Reis, ¿vale? I el perill que utilitzin els pressupostos participatius com a carta als Reis, s'associin i s'agrupin per aconseguir que la seva proposta guanyi. Llavors, les entitats han de tenir molt clar que el seu ho tindran en algun moment o altre, potser no podrà ser l'any que ve, però pot ser d'aquí 2 anys, que sàpiguen que hi hagi una programació, no sé, potser de la proposta que conec més, que és la de fer les noves figures dels gegants. Nosaltres, com a colla gegantera, sabem que en algun moment o altre les tindrem. No tenim el sentiment de pèrdua, no? Perquè aquest any no hem aconseguit que surtin els pressupostos participatius, perquè sabem que s'està parant amb la regidora. Llavors, evitar que els pressupostos siguin una arma de doble fil, ¿vale? Llavors, que surtin coses noves o coses que no s'haguessin pogut fer en una anualitat normal com l'ascensor, que a més jo crec que era una proposta consensuada, encara que en alguns no la portéssim en el programa electoral, algun grup el portava. I jo sé que s'havia mogut per parlar amb tothom sobre aquesta proposta. Això li pregunto a l'Anna, que ha dit abans que no la portava, sí, en escrita. Jo escrita, nosaltres escrita no, però parlada sí.
Escrita la portàvem, parlada pot ser que sí. Mm. Com a necessitats del poble pot ser que parlada sí, però...
I en algun dels debats no. A la ràdio potser inclús va sortir.
Però a mi sí que em sembla, és a dir, per fer el contrapunt, eh? A mi sí que em sembla bé que una entitat s'associïn per guanyar uns pressupostos participatius. És a dir, per mi hi ha una lectura d'aquests pressupostos participatius, crec que compartida, que l'escola que portava el projecte del pati doncs li toca fer autocrítica, no ni a l'escola ni a l'AFA, sinó a la comunitat, de com és que no s'han pogut organitzar per tenir més de 131 vots quan hi ha més de 131 alumnes amb les seves famílies, que això ho multiplica. Llavors això és una, és a dir, per mi també és una lliçó, de dir, ostres, és que si ens haguéssim organitzat, això ho haguéssim aconseguit. Evidentment, no en detriment de que ho hagi aconseguit l'altre, però això passa, llavors això està bé, perquè segur que si ho tornéssim a fer, aniria diferent.
Però hi ha entitats que tenen molt més socis i molta més gent per fil d'edat, com el Casal dels Avis o el Jovent.
Sí, però els socis tampoc són ovelles.
Jo penso que ja sé que no són ovelles, és que no vaig per aquí.
Estan en diverses entitats.
Però amb un tema de mobilitat, com l'ascensor, era bastant palpable que tenien una miqueta més de recorregut i èxit que altres propostes.
Sí, però també serveix per fer difusió. Sí. És a dir, tothom ara ha sabut els geganters què demana.
Bueno, fa anys que ho demanem, eh?
Perquè, sí, però s'ha trobat allà.
No?
I està bé, també està bé.
Mira, l'Albert va rient perquè...
També es poden fer propostes amb la voluntat no de guanyar i tal, sinó de dir, ei, que...
Donar a conèixer les necessitats de cada associació, és cert, és cert.
Jo ara que d'aquí mitja hora entraran els Bada Sardanes que fan programa després nostre a... us diré que sé que ells volen un monument a la sardana, perquè el Toni feia campanya activa, de fet en els creuaments que ens vam fer en aquest estudi entre programa i programa també ens ho feia saber.
Puc demanar una última cosa al govern? És que d'alguna de les propostes, com per exemple la recuperació del parc dels Pinets, els Pinets tenen una sèrie de mancances i una sèrie de necessitats que complica el poder obrir-lo d'un dia per l'altre. Llavors, estaria bé també fer un retorn de si és viable la proposta i si realment amb el cost que la persona que la va posar és coherent o no. Perquè jo amb els Pinets sempre he tingut la sensació de que és arreglar alguns arbres i obrir, i no és així, no és ben bé així. Llavors, potser fer un retorn de les propostes perquè de l'any que ara, l'any que ve, si algú la vol tornar a posar, sigui més ajustada a pressupost.
Qualsevol proposta que aquest cop no hagi sortit guanyadora, és a dir, les 20 restants, es poden tornar a presentar l'any que ve.
Sí, tant, sí, sí.
Doncs, si no hi ha res més a afegir en aquest capítol, farem un canvi de bloc i canviarem de tema també. Doncs canviem de tema i ens anem a dos punts, tres, relacionats amb el darrer ple municipal, el ple de novembre, i són aquestes noves adquisicions, aquest nou patrimoni que passa a ser d'ús municipal i de propietat municipal. Diferencieu entre l'ús i la propietat, perquè hi ha aquest, d'una banda, aquest conveni amb la parròquia per la cessió dels horts de la rectoria, que passaran a ser d'ús municipal, que són uns horts que estan a tocar d'aquí on som ara. De fet, si sortíssim a la finestra de davant de Can Buixó, segurament els veuríem, que alhora comuniquen amb dos solars més, que aquests sí han passat a ser de propietat municipal. D'una banda, el terreny de la carretera de Sant Llorenç número 9, que estava previst i inclòs a l'ordre del dia d'aquest ple de novembre, i de l'altre, el terreny de la carretera de Sant Llorenç número 7, que és el que hi ha ben bé aquí davant, que és on a vegades hi ha dos cotxes aparcats sobre una petita vorera que hi ha, per entendre'ns, que aquest no estava inclòs inicialment a l'ordre del dia del ple, es va incloure per urgència, i això va fer que s'hagués de votar l'urgència de la inclusió d'aquest punt, que són aquests tràmits administratius que a vegades són feixucs de seguir, però vol dir que prèviament a la votació pròpia del punt cal acordar que això es pot debatre. En el cas del primer solar, de la carretera de Sant Llorenç número 9, aquí hi veu votar a favor tots els partits excepte Junts per Sant Feliu de Codines, i en el cas de la carretera de Sant Llorenç número 7, Primàries i Junts per Catalunya hi veu votar a favor, PSC es veu abstenir, i Junts per Sant Feliu de Codines hi va votar en contra. Fem que primer l'explicació de per què aquestes compres, valoració de compres, i a partir d'aquí anem comentant tot plegat.
Sí, com deies, primer doncs estem molt satisfets d'haver arribat aquí. No hi hem arribat improvisant. Sí que el punt entra d'urgència, però nosaltres estem treballant amb això des de fa molt temps, des de segurament doncs, amb la mateixa discreció amb la que vam estar negociant la nau Vallcorba, i satisfets perquè volem que s'entengui, les expliquem sempre com compres estratègiques amb visió de futur. Sí, els governs que vindran després de nosaltres, gràcies a aquestes compres, tindran moltes més eines per desplegar doncs, les seves propostes i la seva acció de govern. De fet, estic convençut que en els programes electorals del 2027 tots els grups portaran propostes de què fer-hi en aquest nou patrimoni que ara té l'Ajuntament. I al final l'Ajuntament és recuperar o augmentar el patrimoni, que és el de tots. Què tenen en comú amb la compra doncs, de Nau Vallcorba, que vam explicar que és un punt que urbanísticament portava molt temps encallat? Això és un punt que també tenen en comú aquests dos terrenys, que formen part de la zona del pericentre-sud, que és de la zona aquesta del centre, que inclou també les naus entre la Quintana i el centre cívic, perquè ens entenguem. Això s'envolupa urbanísticament. Mentre no es desenvolupa, doncs, tenim el que tenim tancat i, per tant, això ho tenen en comú. Què tenen en comú? Que estan al centre. Són compres al centre i el sòl, els terrenys i el sòl al centre no perdran valor mai. Per tant, són bones compres. A més, doncs, pels imports, doncs, crec que també estan justificadíssimes i responen a necessitats actuals, a mig termini i a futur. N'hem parlat, aquests terrenys, més la cessió d'horts de la rectoria, que això també és una... Vam anunciar l'acord amb el casal de la compra d'edifici al casal cultural, i això estava pendent d'anunciar, perquè, de fet, tot el que vam negociar doncs, amb l'oferta era aquesta cessió d'ús, i estàvem acabant de... Fins que no ho teníem signat al conveni de cessió d'ús, no el volíem anunciar, i per tant doncs això es va desencallar aquí, al mateix moment que vam desencallar també la compra dels dos terrenys. I això, tres, bàsicament. A curt termini ens permet doncs, disposar de zones verdes, de zones per fer servir. Doncs aquí ja tenim idees, ens donen idees, podem fer un ús provisional d'aparcament, podem fer rutes a peu per pacificar, no?, la baixada aquesta des de la Font dels Arbres al centre cívic a peu. Ara mateix és perillosíssim, això ens ofereix alternatives. Ens han demanat doncs, espais també per gossos, és una opció que no descartem, més parcs, I a mig termini, a mig llarg termini, doncs em permet impulsar el Pericentre Sud i amb una necessitat present i també futura, que és amb habitatge. Estem obrant sòl urbanitzable, per tant, estem obrant sòl que a la llarga es pot convertir en habitatge. Aquí ara mateix, amb els terrenys que hem comprat més amb el desenvolupament del Pericentre Sud i el seu aprofitament, estem parlant doncs, que podem fer 30 habitatges públics en un futur. Vale? Que no vol dir que físicament estiguin a sobre dels terrenys que hem comprat, però és que hem comprat terreny amb dret a fer-hi habitatge. Llavors, el mateix també amb la zona de la nau Vallcorba, que allà hi projectem doncs, el futur parc de l'Escletxa, però també és edificable, i per tant aquesta edificabilitat, sigui allà o sigui un altre lloc, l'Ajuntament la podrà tenir. I habitatge públic, un parc d'habitatge públic, és una cosa que segur que necessitarem a futur. Per això deia doncs, aquestes compres estratègiques a futur i que hi ha terrenys al centre, que és on volem doncs, aconseguir fer-hi coses.
Laia, Jordana, PSC.
Nosaltres vam votar a favor només de la primera proposta, perquè l'altra ens va arribar en menys de 24 hores, i no, jo penso que la documentació que ens arriba en menys de 24 hores no l'haurien de passar per ple, encara que sigui urgent, i per això sempre votem a favor de les urgències, però intentem ser coherents amb la informació i la gestió de la informació, perquè penseu que un expedient no són potser dos documents, són diversos, i són expedients urbanístics tècnics. Llavors, valorem positivament per la potencialitat de l'espai, perquè és el centre, perquè tenim un gran problema ara mateix que quedaria resolt si es fes aparcament provisional, també de mobilitat al centre, com ha dit el Pol, la baixada del Cívic per la gent gran és perillosa i inclús per una dona amb cotxet també és perillosa, perquè en alguns punts, si vas amb el cotxet, no et veuen els cotxes de pujada i és un risc. A vegades hi ha sustos i aquestes coses es poden evitar si es desvia per una altra banda. Però sí que és cert que ens hagués agradat discretament saber-ho amb una mica més de temps. Em consta, pel que han comentat des del govern, que això ha sigut una cosa que s'ha lligat a dos o tres dies abans del ple, en el cas de la segona parcel·la. I de la primera, sembla que no ho va estar ni en la comissió informativa la setmana anterior. Llavors, que ha sigut una cosa ràpida i que s'havia de tancar, perquè si no es tancava potser no hagués tirat endavant. Bueno, per això ho vam aprofitar i vam votar a favor i llavors és quan vam començar a demanar, ja ens hem reunit per parlar de pressupostos del 2026 amb el govern, i una de les coses que creiem que s'ha de començar a mirar és el tema de l'habitatge públic. Sabem que ara mateix en aquests dos terrenys no es podrà fer habitatge públic d'aquí a demà, però, com diu el Pol, potser a les properes eleccions hi sortiran els programes electorals. Crec que no ho esperarem tant. Jo crec que hem de començar entre tots a pensar que aquestes dues parcel·les i la nova Vallcorba són claus pel futur i que ens podríem posar d'acord bastant en el que necessitem a Sant Feliu ara mateix.
Anna.
Jo és que no puc afegir gaires més coses de les que heu dit tots plegats, vale? Crec que ha sigut una molt bona compra per part del govern, vull dir, vam estar totes des del principi. A l'ús que s'ha de donar en aquests terrenys, penso que és un ús que l'hem de debatre molt bé, l'hem de debatre profundament. No podem anar a la torera. Tu sempre parles del mentrestant, que m'ha agradat molt sempre el mentrestant. Hem de parlar de cara al 2026, aquest mentrestant, que hi farem, no poden quedar com estan. I a partir d'aquí, el 2027, doncs ja veurem els programes els que porten i que cada govern, en tot cas, faci el que cregui que hagi de fer.
Abans del 2027, per això, veurem moviment?
Sí, i tant.
És el que diem el mentrestant. És a dir, el tema està que s'ha de donar ús. El que ara fer un projecte, per exemple, d'habitatge social el 2026, sincerament, jo no ho veig.
No he dit això, eh? Jo dic que s'ha de començar a treballar per, si en un futur hi ha d'anar habitatge social, no facis una obra que l'hauràs de derrocar d'aquí dos anys. O sigui, el que no és, jo penso, i el meu grup també està una mica en aquesta línia, no podem prendre decisions que ens tornin a condonar el futur, com ha passat amb altres coses que contínuament es diu, és que no sé per què es va fer això aquí, per evitar això.
Sí, estem d'acord, però la visió de futur que tenim a data d'avui la tenim bastant clara, aleshores.
Bueno, però jo no dic que l'habitatge social hi vagi aquí. Dic que quan es traslladi la edificabilitat a una altra zona del poble, es parli. Perquè potser vosaltres teniu molt clar que la edificabilitat s'ha d'enviar al racó del bosc o s'ha d'enviar a la zona escoles. Llavors, parlem-ne. És que no costa res.
Sí que m'agradaria fer també un matís amb això, perquè, clar, al final 30 habitatges són molts habitatges. Llavors, a vegades parlem d'habitatge social, habitatge jove, que sí, que està bé que els col·lectius, doncs, amb menys facilitat d'accés a habitatge hi puguin accedir. Però ens agrada també parlar d'habitatge públic. És a dir, el que entenem que ha de passar en aquest país amb l'habitatge és augmentar el parc públic d'habitatge. No necessàriament per donar-lo per sota preu de cost a qui no se'l pot pagar, sinó per poder condicionar i que sigui a preus assequibles, que no vol dir regalats. És a dir, llavors al centre diem, no, traslladem tota la edificabilitat, no necessàriament. És a dir, viure al centre també és una necessitat, segurament doncs, per un col·lectiu doncs, de gent gran amb poca mobilitat. També estem pensant en això, no? De gent doncs, que tota la seva vida viu doncs, en una casa més gran a les afores del poble, però que arribarà un moment que si vol anar a comprar al mercat, de res li serveix viure a dalt de tot. I per tant, igual es vol traslladar a una part més cèntrica, amb molt més accés doncs, als serveis com el CAP, al mercat, per anar a comprar, a la biblioteca. Llavors, doncs, això és el que jo penso que al futur hem de pensar. El fet de que sigui habitatge públic fa que està en mans públiques decidir quin habitatge hi ha, quins preus hi ha i amb quines condicions s'accedeix.
I això no és perillós si escoltes a la gent.
Correcte, però aquí, evidentment, això abans del 2027 no haurà passat. És a dir, amb la campanya, de fet, suarà el govern per aconseguir els 50.000 habitatges d'aquests que ha parlat. Nosaltres hem posat a disposició els terrenys de les casernes. Sí. M'agradarà veure si el 2027 ja està fet. Jo penso que és impossible, a nivell de terminis.
És bastant complicat, però vull dir, et poses 20.000, faràs 19.000. I si et poses 50.000, potser correcte. Arribaràs als 30.000.
Bueno, que jo vaig sentir ahir el president dient que sí que hi arribarien. Però tant de bo. És a dir, tant de bo, però comencem per aquells. Ara mateix, a l'habitatge públic de Sant Feliu és zero. Uh-huh. És zero. Tenim l'habitatge d'emergència, que no podem considerar habitatge públic, perquè sí, és un recurs doncs, d'emergència, però l'habitatge públic és zero. Llavors, hem de començar per aquí i seguir per allà. Per això parlem també del mentrestant, perquè amb els... vaig parlar de 40 anys, però 30 segur que em fa que el pericentre sud s'ha desenvolupat i allà tenia habitatge i no ha passat. No ha passat, allò ha estat tancat. Bueno, en algun moment alguna part estava oberta, però s'ha anat tancant doncs, perquè? Pues perquè estava en mans privades.
A mi el que em costa pensar és que d'aquí al 2027 no en parlem més enllà de fer un aparcament provisional o altres iniciatives que han anat sortint des del Pipicant o a un espai verd, horts...
Tot el que en farem seran usos provisionals.
Vale.
Fins que es desenvolupi el
però si, el sí que està bé començar a consensuar postures. Totes les propostes que ens arribin tant de la ciutadania com d'altres àmbits han de ser positives. Per descartar coses o per construir altres.
De fet, una informació rellevant és que els horts de rectoria són terreny edificable. És a dir, allà també l'ús és provisional. Però si algun dia, no vull donar idees, però si algun dia el bisbat
de cop no es converteix
en una immobiliària i vol construir, allà pot construir.
Podria fer-ho, sí.
Això també és important saber-ho. Que...
Una crisi de fe o molta fe, depèn de la lectura sí, que en vulguis fer. Sí que no us he dit abans que amb la compra dels dos terrenys Junts per Sant Feliu de Codines va votar-hi en contra i de la manera que ho van argumentar, entre d'altres, va ser dir que no els semblava bé substituir el que consideren gestió pública dels darrers anys desenvolupant aquest pla urbanístic que comentaves ara fent que quan tu desenvolupes un terreny, un pla urbanístic, has de cedir X terrenys al consistori, no? Llavors, l'argument que feia servir Pere Pla de Vall, portaveu de Junts per Sant Feliu en votar en contra, és que si això urbanísticament s'hagués desenvolupat, s'haguessin passat aquests terrenys a l'Ajuntament sense haver de pagar. Tu estaves a l'anterior govern, Laia Jordana del PSC, vosaltres esteu a l'actual, de fet, no s'ha desenvolupat urbanísticament perquè és un dels plans desencallats, és a dir, per què no s'ha desenvolupat en els darrers anys?
Puc contestar molt ràpid?
Sí,
perquè doncs, no hi ha hagut
interès. Jo li diria haver-ho fet. Vull dir, a mi sí aquest argument me'l diu algú que nou, en el consistori, doncs diria, doncs, potser te'l compro. Dic, però que m'ho digui algú, que els últims quatre mandats, el portaveu d'un grup que els últims quatre mandats doncs, ha sigut doncs, qui ha governat, doncs amb 16 anys no hi ha temps de desenvolupar un...
Jo entenc que ho va intentar i no va poder, i no se'n van sortir. Jo hauria d'estar aquí ell parlant per dir-ho, sí. Però per el que jo vaig sobreentendre en el ple era que no havia tingut els terrenys sobre la taula igual que els heu tingut vosaltres, tan clars, a canvi de diners. En tot cas, se li hauria de preguntar a ell.
Doncs... Però estem parlant del motiu, no? De l'argument que es dona al moment de votar en contra, no? Vull dir, que votar en contra d'adquisició. No és que no tingués l'oportunitat d'adquirir, és que es mostra en contra d'adquisició perquè s'ha de gestionar. Jo el que vull dir és que, és a dir, amb l'adquisició l'Ajuntament no perd res. És a dir, això... Estem treballant per desenvolupar el pericentre sud.
Sí, ell va dir que perdíem diners, eh? Això sí que va quedar molt clar. Ell considerava que el valor de la cessió seria econòmicament inferior i que l'Ajuntament s'hagués sortit econòmicament millor si haguessin fet
quin és el cost? Clar,
no va valorar-ho
en cap
moment.
Hi ha un cost que no compta, que és el cost que durant 16 anys no hi passi res. Si el comptem i el multipliquem per 16, doncs aquest cost és molt alt, que és quan dic que aquestes compres ens permeten gestionar el mentrestant. Mentre estem desenvolupant el projecte urbanístic, que tots costen, és a dir, evidentment, abans que aquest, tenim una altra prioritat, que és la de zona escoles, ho hem dit sempre, que aquell és la prioritat número 1, i després vindrà aquest. Però és que no perdem tampoc posició, no són males compres, no hem comprat pel 50% més del valor cadastral.
I jo el que vaig entendre, sí. Per això vam votar a favor, és que qualsevol dels futurs governs voldrien desencallar tant el pericentre nord com el Zona Escoles. Llavors, al final, l'instrument urbanístic que faci servir el govern del moment, mentre l'Ajuntament realment no compri per sobre de mercat, i això els informes hi eren, eh?
Però és que no ens deixarien comprar per sobre mercat.
No,
perquè,
clar,
de fet,
però,
hi ha un informe
però perquè ho entengui la
tècnic,
gent, Pol, tu i jo ho sabem perquè hem
que
vist els
qüestionar,
informes.
Que va qüestionar,
ja, també
en directe.
Cert, també és cert.
I que està ben fet, i el regidor doncs, li va rebatre amb la certesa, i després ho hem revisat, i evidentment estan bé, que justifica que estem comprant per sota del valor potencial que té. Perquè és que, si no, ens estaríem despatrimonialitzant i no...
De fet, corríem el risc de que un altre privat hagués fet contraoferta superior. Llavors sí que ja bueno, i
bueno,
no ha passat, era l'oportunitat.
La necessitat, bueno, sí, sí. Aquí, clar, és que negociar amb l'administració pública, que tot ha d'estar, negociar amb les cartes sobre la taula. Llavors per això aquesta discreció i també això, per això el de que acaben fora sembla precipitat, en realitat no ho és gens.
Jo en aquest cas crec que la ciutadania, si els expliques una mica el que s'ha fet i, a més, en el mentrestant es fa alguna cosa en aquell espai, no, estaran més contents que una altra cosa.
És que jo crec que, només un apunt, jo crec que la ciutadania està veient que aquest 2026 estan passant coses. L'últim trimestre del 2026...
25.
Perdona, 25, sí, ja vaig un any més endavant. Han passat moltes coses.
Però teniu... Sí que és cert, la ciutadania veu que feu coses, però no té la sensació de que hagin sigut tangibles del tot.
Bueno, estem parlant de les compres han sigut en
sí,
dos mesos.
Sí, s'han comprat, ja, ja.
S'han comprat, no hem tingut temps encara ni de desbrossar.
Ja, i tenen l'esperança de que es facin coses.
Jo diria diferent, eh? Jo crec que a la ciutadania li ha retornat l'autoestima de pensar que les coses són possibles. Perquè jo penso que estem també instal·lats amb això no es pot fer per això, això no ho podem fer per això, això és molt complicat perquè tal, això porta no sé quants anys...
Es van fer coses, Pol, també.
Sí,
En els últims 16 anys es van fer coses.
Amb això compartiràs segur amb mi que quan tu fas una cosa, al cap d'una setmana, la gent ja pensa que allò hi era tota la vida. I no
és tampoc cert.
Bueno...
Hi ha estudis sobre això, eh? La sensació de que abans de les 6 mesos abans d'eleccions... És que hi ha estudis, tot el que va ser abans dels últims 6 mesos d'eleccions, la gent no se'n recorda, però no és cert.
Per exemple, un comentari que rebem molt, diu, a veure quan comencem a arreglar carrers. Bueno, ja vam començar a arreglar carrers, eh? Vam arreglar, si només calia veure el carrer Barcelona, el tram que va com estava, i allà hi ha una farmàcia.
Però no heu executat res aquest 2025. No.
Bueno,
això seria l'última part de valoració de l'any.
Perquè s'ha d'adjudicar, perquè és complicat, i perquè a part de fer una llapada, que és molt fàcil, i això ho podem fer la setmana que ve. la setmana que ve podríem estar fent una llapada al carrer, doncs l'obrim, li canviem la canonada d'aigua i la bevem. I això ja no és tan directe, que és difícil d'explicar i que jo entenc la necessitat i dels carrers, que és un dels problemes principals que ens hem trobat. Però pues això, però jo comparteixo almenys el ritme d'aquest trimestre últim. És difícil de seguir, fins i tot doncs, per nosaltres.
I tot va començar amb la variant, l'anunci de la variant.
El 2026, que tindrem les càmeres a l'estudi, la gent veurà que l'Anna Vilarrasa s'ha posat les mans al cap quan has dit el ritme d'aquest tercer trimestre. Jo us havia proposat també que, a banda de l'hora del pati, que és aquest minut, perquè parleu del que vulgueu, poguéssim fer una petita síntesi del que ha estat l'any per cada un dels vostres partits. Per tant, tornem a girar de tema i anem cap a aquest petit balanç i seguirem parlant d'aquesta zona en properes edicions. Qui vol començar? L'Anna, que tenia aquesta clarividència parlant de 2026. Com ha anat el 2025 a Junts per Codines, Junts per Catalunya?
Però com a partit?
Sí. Com a partit com a o com a partit, regidora de govern, regidora. Tu mateixa.
Bueno, d'anar ha anat bé, el que dèiem, un ritme trepidant l'últim trimestre. Hem participat i hem donat suport a tots els projectes de govern. Penso que estem fent una bona feina a nivell del pacte que vàrem fer en primàries. Estem molt contents que tot el tema de la plaça sembla que ja va agafant el camí, que era el nostre principal objectiu com a partit, i el parc de l'Escletxa amb la compra de la nau Vallcorba. I la valoració, no?, que vas posar una mica la valoració d'aquest any, doncs molt semblant a la valoració del 2024. Penso que en el govern portem estabilitat, aportem tranquil·litat, aportem treball, i realment doncs que fem feina, que fem molta feina.
Seguim per Laia Jordana, PSC.
Jo no m'ho he escrit, perquè ha sigut un any intens en molts àmbits. Nosaltres vam començar l'any, perquè els pressupostos es van aprovar ja iniciat l'any, a dos dies de finalitzar el 2024. Nosaltres vam demanar més policia, més brigada municipal per garantir la seguretat i el manteniment dels carrers i equipaments. Sé que estan fent un esforç perquè això passi. No ens hem sortit del tot, però l'únic que no ens va agradar, per exemple, va ser el trasllat de la policia fora de la zona cèntrica, però és una valoració nostra. Hem donat suport sempre a totes les iniciatives que beneficien el municipi, exceptuant a una, que hem estat bastant crítics amb la inversió de la plaça, però tot lligat amb que creiem que el procés participatiu i la consulta no va ser suficient. Estem a l'expectativa de veure com surt el projecte. I vam defensar ja des d'anys enrere l'adquisició del casal. Estem contents que hagi passat. Ens va sorprendre que s'adquirís la nau Vallcorba i les parcel·les del carrer Sant Llorenç, i vam votar a favor. I estem contents que els projectes que nosaltres vam deixar a l'anterior govern engegats s'estiguin finalitzant. L'antiga farmàcia ja és una realitat. L'antiga farmàcia Codines Emprèn, l'antic ajuntament, l'edifici de les Arts, també sembla ser que ara pel 2026 tindrem la segona fase a executar, i molt contents que al final s'hagi desencallat la variant. Evidentment, no podia deixar-me aquesta part. La Generalitat i la Diputació de Barcelona ha apostat pel territori, a Sant Feliu és molt evident, ens estan arribant molts diners des de la Diputació de Barcelona per fer projectes, iniciatives, i això s'està començant a veure en el propi municipi. I, en resum, seguirem defensant els pressupostos del 2026, més policia, més brigada, i obres del Casal Codinenc, i tot perquè el ciutadà tingui el millor municipi que puguem aconseguir el més aviat possible.
Pol Cabotí, Primàries Codines.
Sí, nosaltres també, com a primàries dins del govern, valorem molt positivament el ritme i el rendiment doncs, de tot l'equip. El treball en equip també que estem fent i conjuntament doncs, amb Junts per Catalunya i el govern. Destacaré, per ser sintètic, un èxit o fita de cadascun dels regidors i regidores. El Manuel Rodríguez amb les compres, amb la compra també de la nau i la visió aquesta amb l'urbanisme de Sant Feliu, doncs penso que ha fet molt bona feina, i aquestes fites són la prova. També amb el pla d'asfaltat, que costa doncs, que es vegi la llum, però hi ha molta feina darrere que en els propers mesos es veurà. El Miquel Palau, també com a regidor doncs, de recursos econòmics, ha estat també amb les negociacions del Casal, ens hem fet un far d'anar a Vic i el Codines emprèn, doncs, la façana que ja llueix. També la Maria Tur com a regidora de Salut, doncs, l'aprovació del Pla Local de Salut, importantíssim, i de l'obertura aquesta de l'espai de Vetlla com a projecte. La Caral Vinyals, com a regidora de participació amb els pressupostos participatius, crec que hem fet un pas endavant molt, molt important. La Sandra Tomasa, que també deu fer un any i una mica més, doncs, que s'ha incorporat amb la guia d'acollida que hem inaugurat i aquests actes, doncs, que hem recuperat de nova ciutadania, superinteressants i importantíssims, doncs, per integrar la gent. I finalment, com a regidor de l'aigua, i aprofito i potser ja faig també el del minut aquest de l'hora del pati, i així que hi he parlat molt, que és el Pou Flaguer 3, és una cosa que no es veu, que està sota terra, que diu, deies, Laia, la gent no té coses tangibles, havíem de fer la inauguració aquest dissabte, l'hem hagut d'anul·lar, doncs, perquè hem entrat dins el perímetre, però jo convido tothom a fer la seva inauguració particular del Pou Flaguer 3, que és obrir l'aixeta de casa i veure's aigua que ja està arribant a les aixetes del Pou Flaguer 3, i aquesta segurament és la infraestructura amb més visió de futur que haurem fet. És a dir, el municipi de Sant Feliu guanya entre aproximadament un 30% de recursos. Hem de veure en futures sequeres com respon, però tenim una captació més d'aigua. Això en paral·lel, doncs, a tota la connexió tele que ja estan refent el projecte, i l'aigua al final més tangible que surti aigua de l'aixeta i segueixi sortint, no hi ha res, perquè sense aigua marxaríem tots de Sant Feliu, i ara, doncs, en tenim més, i del territori. Esperarem, doncs, a que la Festa Porcina ens deixi fer una inauguració com Déu mana, però mentrestant, insisteixo, la gent, que l'aigua de Sant Feliu és bona, és saludable, que la begui de l'aixeta, i així aprofitem de reduir una mica els envasos, que és un altre dels èxits, que és haver augmentat el tant per cent de reciclatge des del voltant d'un 60% a més d'un 75% el que estem ja avui.
T'has menjat l'hora del pati.
Ja està.
Però ens vam quedar amb les ganes de saber quin regal ens esperava el dissabte al Pou del Flaquer. Això, a la propera inauguració, estarem pendents de saber-ho. Jordana, alguna cosa que us hagi quedat per dir el programa d'avui que penseu que val la pena destacar en un minut?
Doncs la veritat és que m'agradaria que el ciutadà continués aportant i fent servir els mitjans tant amb els grups de l'oposició com amb els grups de govern, i que no ens acostumem a que els altres diguin per nosaltres el que necessitem. Ho dic perquè, a meu d'exemple, aquí a Santo Domingo hi vam estar 6 o 5 mesos en un carrer que no hi havia llum, i al final, després de presentar no sé quantes queixes a l'APP, jo entenc que era complicat que s'arreglés, ho hem sapigut després, al final vam haver de treure-ho al ple. Llavors, nosaltres som una eina també útil com a grup, però crec que la gent ha d'acostumar-se també a adreçar-se a l'Ajuntament, no només per l'APP, també potser no parant els regidors pel carrer, que això jo convido a que no es faci, presentant instàncies o... Bueno, és que ens hem acostumat a fer-ho des del mòbil, i això crec que està creant distància. Llavors, convido els ciutadans a que facin servir l'oposició també per arribar al govern, i que facin servir les instàncies i anar a l'Ajuntament, que per això també estan a l'OAC, a demanar les coses i no conformar-se només amb enviar un missatge a través de l'APP.
Anna Vilarrasa, un minutet.
El meu minutet, com que jo no ho he dit al començament, doncs és per desitjar molt bones festes a tothom, un bon Nadal, i de passada també agrair a tothom que va participar aquest cap de setmana, tant a l'encesa de llums, a la Fira de Nadal, a la col·laboració amb la Marató. Penso que varen fer una encesa de Nadal espectacular, realment va ser un canvi amb el videomapping, l'endemà la Fira de Nadal, l'Associació de Comerciants, la fer nevar a Sant Feliu, vull dir, agafar el meu minut que tenia per, doncs, donar valor que aquesta vegada tothom s'hi ha involucrat, agrair els que ens van fer el caldo, els amics de l'Escudella, tots els que van participar, perquè segur que me'n deixaré molts.
Doncs queda dit per part de tots tres, pel que vull dir, Anna.